probablement el rei li acabi encomanant doncs, aquesta missió d'intentar tenir una investidura
en principi fallida.
Magda, no sé com ho veus.
Jo crec que en el fons el que canvia és un estat d'ànim, i aquestes eleccions han estat molt d'estats d'ànims i de canviar relats i d'una bogeria, semblava un thriller, primer Pedro Sánchez contra todos, allà jugant l'hombre solitario que anava i guanyava. Sí, hem analitzat tant tot que al final ara és com un altre gir, no? A veure ara què passarà, no? I sí que crec que igual que tot va canviar amb la campanya, amb Sílvia Inchaurrondo, la periodista de televisió espanyola, no? Que això de veritat, que una periodista per fer la seva feina, que la fa molt bé, però que és només una feina, hagi canviat tantes coses, és el començament d'alguna història, això sí que pot ser, perquè cada cop sents més gent que sí que es planteja des dels partits progressistes reeditar, o sigui, tornar a fer, convocar eleccions, i això era una cosa que es veia una mica més complicada. Jo crec de tota manera que Junts potser té més força si cedeix un parell de vots positius, o sigui que vota sí, com mira, ho faig per la causa de, perquè sempre davant l'ultradreta, perquè també ha de justificar algunes coses. S'estan llegint alguns columnistes de les Espanyes coses molt bèsties, com això és supremacisme, ultradreta de Junts, però és veritat que de vegades no ha estat prou contundent amb algunes coses que comencem a tenir a Catalunya que són perilloses, i recordo Ripoll, i recordo d'altres que ja no són grupuscles, no? I molta xenofòbia, i unes situacions on Junts hauria de ser més contundent. Si vol ser realment antifeixista i no només antifeixista espanyola, també caldria que fes algun gest.
El que passa és que, a diferència d'Esquerra, que parla d'avançar en aquest sentit, sí que Junts fins ara està molt clar, ja quan requeria l'abstenció, que la línia vermella és acordar un referèndum i una llei d'amnistia. Per tant, diguem-ne que és difícil que encara es pugui pujar més el preu. No sé, realment no sé si creus, Sergi, per exemple, que canviarà alguna cosa aquest sí o aquesta abstenció.
Jo crec que aquest canvi d'escom incrementa la pressió per Junts, no? Incrementa la pressió pel PSOE, i també ens hauríem de posar una mica al cap doncs, dels votants de fora de Catalunya, no? Vull dir que tota Espanya pensi que està la governabilitat d'un país en mans de Puigdemont, que al final és el que la gent de carrer hi diu, doncs això també ens hem de veure si ells això ho poden aguantar, no? Vull dir, si ells estan dient deparem realment de que una persona des de la seva visió està fugida de la justícia hagi de dependre Espanya d'això. Per tant, jo no descarto que això acabi malament, en el sentit de que pugui haver-hi doncs, una repetició electoral, o que al final el PP i el PSOE acabin fent un pacte d'estat per deslliurar-se d'haver de dependre de l'independentisme. No?
A Espanya hem viscut dues vegades amb una situació similar i han acabat amb repetició electoral. És a dir, que és possible que en aquesta primera volta, si considerem la segona una hipotètica repetició electoral, vulguin anar màxims tant el PP. El PP, de fet, no té cap tipus de jugada guanyadora, a no ser que el PSOE desbanqués Pedro Sánchez i tornés a investir-lo, com ja va fer amb Mariano Rajoy. O el PSOE, en aquest cas. El PSOE, en el cas del PSOE, sí que única i exclusivament serà investit si Carles Puigdemont accepta que Pedro Sánchez sigui investit. I els precedents ens porten a pensar que el preu ha de ser, de fet, necessàriament molt més alt del que ha hagut fins ara. Per què? Perquè Junts per Catalunya s'ha passat 4 anys criticant dia sí, dia també, qualsevol tipus d'acord al que arribava Esquerra Republicana amb el PSOE. Per tant,
no es pot permetre fer el mateix, per dir-ho així.
Si sortim d'aquí amb Rodalies, amb la taula de diàleg fiscal, i amb finançament, no? I Junts per Catalunya ho accepta, tindrà molt a explicar les seves bases. Clar. I els seus votants, els quals ha estat dient que això no ho acceptaria de cap manera. I Pedro Sánchez, no sé si està en condicions d'oferir més que això.
Aquesta és la clau, no? Vull dir que el preu haurà de ser elevadíssim perquè Junts pugui justificar, no? Perquè el discurs de Junts ha sigut molt clar fins ara, i la coherència del partit és això, que no volen el peix al cove. Per tant, si ara fan un canvi, vull dir, tot el que aguanta Junts es desmorona, no? Per tant, jo crec que ells ho tenen molt clar, que hauran d'anar al límit, fins al límit de que sigui límit total, o sigui, de no aguantar el nou govern.
I també hem d'entendre i explicar a la gent que dins de Junts per Catalunya hi ha diverses visions d'aquesta qüestió, que encara no s'han posat segurament sobre la taula com s'acabaran posant en algun moment, que ara han començat aquesta negociació amb Esquerra per intentar consensuar un mínim a demanar al PSOE, però en tot cas dins de Junts per Catalunya veurem quin paper juga també el sector que no volia sortir de la Generalitat, que volia investir una nova presidenta al Parlament des del primer dia que Laura Borràs va ser apartada i que ara probablement voldrà que no es repeteixin les eleccions.
Però alhora, des de fora, hi ha una mica la impressió, si no és així em rebateu, però que si hi ha una consulta a Esquerra, la militància l'avalarà, no? Diguem, aquest pacte bastant de forma clara, haurem de veure evidentment, però les últimes eleccions la militància va avalar l'acord, no? I les negociacions amb un 94%, diria. En canvi, tinc més dubtes de si finalment hi hagués un acord, què passaria amb la militància de Junts, no? No sé com ho veieu.
És que clar, aquests màxims, que és que Rufián el dia de la nit de electoral de la davallada no va pronunciar res, va anar el peix al cove, realment són coses assumibles, bueno, clar, són assumibles, són molt lògiques, traspassar d'una vegada a Rodalies, però sembla que sí, que és més difícil vist des de Madrid, no? Però és que ha anat tan en màxims que, no sé, la militància de Junts... llegia un article de la Isabel García Pagán avui a La Vanguardia on deia que havia parlat amb un dirigent de Junts que li deia: el PSOE no és conscient de qui som ni sap què ens mou. I jo crec que la majoria de la gent no sabem qui som i què volen ara, no? O sigui, ho tenen molt complicat. El que no veig de cap de les maneres és un pacte d'estat entre PSOE i perquè se suïcida. I a més, amb el moment això que estem dient i que estan tots aquests titulars a la premsa, Espanya ha aturat l'ultradreta, si no s'ho pot permetre, aleshores Sumar també desapareix. I ara és un bon moment perquè Sánchez no té cap substitut ara. Qui podria substituir a Sánchez? Ningú. O sigui, aquest home a més té aquesta èpica, jo no sé quin personatge és ara.
En canvi, resistència.
Feijó té una candidata que està escalfant.
Tot i de guanyar les eleccions i encara no saber què passa amb la repetició, ja té com veus internes que qüestionen el seu lideratge.
A Junts per Catalunya, però, si se sotmet un acord a les bases, seria un acord que Carles Puigdemont defensaria. Per tant, també veig difícil que en el cas hipotètic que s'arribi un acord, que ho veig complicat, com deia el Sergi, la militància de Junts per Catalunya no voti la indicació que li està donant Carles Puigdemont. Ho hauria molt complicat. En tot cas, si Carles Puigdemont acaba defensant, perquè no és el president del partit, no és el secretari general del partit, però tots sabem que és l'ànima del partit. Si Carles Puigdemont es pronuncia en un sentit o en un altre, és molt probable que les bases d'aquest partit s'acabin decantant. Esquerra Republicana és diferent. Bé, no és tan diferent. Fins ara, a Oriol Junqueras sempre li agradava fer broma dient que ell ho aprovava tota la búlgara,
sí,
amb percentatges molt elevats, etc. Ja veurem què passa a partir d'ara. En tot cas, ho tenen una mica més complicat que Junts per Catalunya en aquest sentit, degut a això, a la patacada electoral, que és més important que la de Junts, perquè Junts ja se la va donar fa uns quants anys.
I també han tingut ja alguna primera contestació interna també amb l'acord de la Diputació, que fins i tot, no?, alguns militants demanen aquesta consulta interna. I encara en àmbit de les eleccions, també us vull demanar, veient tot això, no?, que l'escenari és molt incert, què us sembla l'estratègia, de moment, si més no, de cara a la galeria, de cara en públic, de Pedro Sánchez, de que sembla, no?, ja dic que potser hi ha algunes converses més soterrades, però que de moment sembla pilota endavant i en parlem a partir del dia 15, a partir del dia 17 de la Constitució del Congrés. No sé si el que comentava l'Aleix, veient que potser hi ha una investidura fallida de Feijóo i que, per tant, comença a comptar el compte enrere de 2 mesos perquè es repeteixen eleccions, el seu hauria de canviar d'estratègia i anticipar aquestes converses. O no vindrà de 15 dies, diguem.
Home, jo crec que molta gent diu, home, se'n van de vacances quan està tot per fer. Això sorprèn, no? A més, tenint en compte, doncs, que hi ha la presidència europea i tal, vull dir que feina segur que tenen, però bueno, suposo que les vacances tothom les necessita i potser sí que cal deixar passar unes setmanes de que es desinflami tot una mica i poder sentar-se a negociar a partir del dia 17 amb menys pressió de la que hi ha ara, però no ho sé.
Jo crec que són molt importants les negociacions que hi ha aquestes setmanes a partir d'allà, perquè el dia 17, al final, hi ha una votació que la investidura és cert que es pot allargar mesos, però el dia 17 hi ha una votació que és la presidència del Congrés.
Sí.
El PSOE, evidentment, vol aconseguir la presidència del Congrés. Per aconseguir-la necessita que tots els votants, tots els seus potencials socis, el votin, però que també ho faci Junts per Catalunya. Si Junts per Catalunya no vota el candidat del PSOE, el president o presidenta del Congrés serà el PP. I aquest és un primer punt que pot marcar, i molt, el que vindrà a partir d'aleshores. I per això el PSOE ja oferia als seus diputats perquè Esquerra i Junts per Catalunya poguessin tenir grup parlamentari propi, que recordem que amb els resultats electorals no han complert tots els requisits. Per tant, ja veurem, si Junts per Catalunya el dia 17, que ho veig complicat, acaba votant a favor d'una presidenta o president del Congrés del PSOE, bueno, ja veurem què passa. Potser, i si no...
També s'han de negociar les posicions de la mesa, no? Que també això també. Les peces de canvi.
El que passa que sí que potser seria més justificable, no?, de cara a internament, no?, la militància, que s'hagi votat una presència al Congrés a canvi de tenir grup propi, no?, que això, si, ah, ja veurem, si es diu que és independent, potser, no?, de la investidura. No
sé, de tota manera, si hi ha una presidència del PP al Congrés, que, per descomptat, no la vol el PSOE, però també li pot anar molt bé, de dir, mira, doncs ja els tenim aquí, continua, que ho tindran tot, no? Si de cara a fer un relat d'espavileu, pot anar fins i tot bé. I és estàs sacrificant la reina, per dir-ho d'alguna manera, però potser pots aconseguir alguna cosa més.
Però si hi ha una presència del PP del Congrés, és molt probable que Junts per Catalunya i Esquerra no tinguin grup parlamentari propi, perquè tot això depèn, al final, de la interpretació que fa la mesa, etc. Per tant, el grup parlamentari propi significa molts més recursos econòmics, assessors, temps de paraula, moltes coses que tots els grups estan molt interessants i que la Teresa Jordà abans deia que eren vitals. Ha fet servir aquesta paraula, que l'he entrecomillat mentalment. Per tant, ja veurem què passa.
Bé, perquè recordem que tenir grup propi implica més subvencions, no?, més diners, també més temps d'intervencions, una sèrie d'això, no?, de beneficis, diguem-ne, parlamentaris.
Sí, sí, i fins i tot a l'hora de la publicitat que han fet, que han pagat o que han avançat ells durant la campanya. També hi ha un retorn econòmic més elevat si tens grup parlamentari propi que no. Per tant, els recursos econòmics són molt més elevats si en tens que si no. I això els partits polítics, tots estan molt interessats.
Per tant, pel que entenc, enteneu que potser sí que hi haurà més converses de les que potser sabrem aquests dies?
N'hi ha, ja. Aquí està tothom parlant. Aquí ningú no desconnecta. Se n'aniran després, aniran a sopar molt bé a un restaurant molt bonic, però per descomptat estan negociant i pendents de que es diu a tot arreu.
Perfecte, doncs marxem un segon a publicitat i de seguida ara parquem ja el tema polític, 23J, i avui volem parlar també de turisme.
No, et volia dir, em permets només fer un apunt pel que fa a una repetició electoral, que abans en parlàvem fora de micro. Amb una repetició electoral, les que hi han hagut fins ara en el passat, el PP sempre ha capitalitzat vot de la dreta. Ho va fer, sobretot, en les últimes, el 2019, que no li va servir per fer un sorpàs al PSOE.
Va guanyar el PP, diguem, va pujar de vots, però el que fa la majoria a les bandes, no, diguem, d'un cantó i altre, no es van alterar les majories entre dreta i esquerra.
Va poder ser president Pedro Sánchez, però Ciutadans es va enfonsar i el PP va pujar. En cas d'una hipotètica repetició electoral, és molt probable que passés el mateix, que al final el votant de la dreta digués Vox no m'ha servit, el PP em serviria més, i la llei d'Hondt, que és matxacona en aquest sentit, fa que en moltes circumscripcions, si es concentra el vot en un únic partit, surti beneficiat proporcionalment més que no pas si són dos partits. Si això passés, el PP, PP més Vox, ara no s'han quedat pas a molts diputats d'aquesta majoria absoluta. Per tant, és un risc afegit que hauran de tenir en compte tots els partits que estan en aquesta negociació.
És un risc, però també hi ha molta gent que pensa que precisament a un partit com Junts el que li interessa és que guanyi PP-Vox. Per tant, el seu discurs queda molt més reforçat i per això estem sempre amb aquesta lògica de partit, de què li interessa al partit o què interessa a Catalunya o a la ciutadania, no? Per tant, segurament un escenari de govern de PP-Vox a Junts li pot anar bé també com a partit, com a lògica de partit.
De fet, comentaves això, Aleix, avui feies un exercici interessant, no?, el diari Ara, que és veure quin hauria estat el resultat de les darreres eleccions sense Vox, en cas que no s'hagués presentat, i una mica la conclusió és aquesta, no?, que si aquests 3 milions de votants de Vox anessin anat a parar al PP, hi hauria majoria absoluta, clara, absoluta.
Exacte, clara. Amb els mateixos vots hi hauria majoria absoluta mirant cada circunscripció pel PP. És evident que Vox es tornarà a presentar, que Vox tornarà a tenir vots.
Si Ciutadans, no? Veurem si Ciutadans...
Ho veig bastant més complicat, però sí, ells obren la porta. I per tant, que no passarà exactament això, però en tot cas sí que la suma de les dretes és possible que donés en una repetició electoral, i això no crec que el PSOE estigui interessat, i per tant, segurament apujarà una mica el preu d'allò que dèiem abans, i ja veurem si Junts efectivament està interessat.
Doncs ara sí, fem una mica de pausa de publicitat i de seguida parlem d'aquest cap de setmana de molta mobilitat. Molta gent comença vacances amb dimarts 1 d'agost i això, també parlem del turisme i sobretot també com poden afectar les onades de calor cada cop més habituals al nostre país a tot aquest turisme. De seguida tornem.
Via Lliure amb Eudald Martínez.
Ei, Pep, com vas? Bé, escolta, crec que m'he perdut. Sí. Tinc l'ubicació oberta al mòbil, però no hi ha senyal. D'acord? Sí, acabo de passar la rotonda i giraré cap a la dreta. però després doncs faré la volta. Tranqui. Merci, tio, fins ara.
Parlar per telèfon mentre condueixes és una distracció que pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ara al Bazar de Lidl, fregidora d'aire calent Silvercrest 9 en 1 per 99,99. T'estalvies 20 euros. I mig quilo de raïm blanc sense llavors per 1,19. T'estalvies un 32%. Lidl, marca la diferència.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! He vist tortugues!
Sigueu on sigueu,
és estiuet.
Feu estiu.
Ràdio a la Barqueta.
Amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Dèiem, aquest cap de setmana serà de molta mobilitat a les carreteres. Ahir ja ho va ser, vam tenir alguns problemes a l'AP7 de nou, però també als aeroports. El fet que molta gent comenci vacances i que decideixi marxar fora uns dies omple des de primera hora del matí l'aeroport del Prat. Anem cap allà, que allà hi tenim des de primera hora el Josep Ferrer. Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Estàs a la T2, quina és aquesta situació ara mateix aquí?
Doncs sí, m'he traslladat a la T2 per veure també com funciona aquesta terminal. Podem dir que ara és una hora vall, és a dir, una hora on no hi ha excessiva gent. Per tant, a l'espera que siguin cap a la una, que és quan tornarà a haver un pic de força moviment a l'aeroport de Barcelona. Ara veiem doncs, gent facturant sense excessius problemes. El temps per passar el control de seguretat és inferior als 3 minuts. Per tant, podem dir que la situació ara és força tranquil·la, força normal. El que també ens hem adonat que hi ha molta gent asseguda, esperant. M'imagino que és que per prevenció doncs, han arribat més d'hora a l'aeroport.
És veritat que el dia amb més vols programats va ser ahir, no?, d'aquest cap de setmana, tot i que tant avui com demà n'hi torna ja bastants, no?, a la vora de 900, no?, diguem.
Sí, tradicionalment, quan es fa el còmput dels dies de les operacions de sortida de vacances, sempre el dissabte és el dia que tradicionalment hi ha menys vols. Avui, per exemple, en tenim programats 870, l'any 2022, l'any passat hi va haver 824, i el 2019, que és l'any en què comparem pel tema de si ens hem recuperat ja de la pandèmia, n'hi van haver 989 de vols. Parlem de vols, que aquí jo crec que per saber si hem superat la pandèmia o estem ja amb la fase anterior a la pandèmia, hauríem de parlar de seients ofertats, perquè una cosa és parlar de nombre d'avions, de nombre de vols, de sortida i d'arribada, però clar, no sabem quina capacitat té cadascun d'aquests vols. Les companyies ens diuen que estan a nivells d'abans de la pandèmia, però clar, com que aquesta dada no, ningú ens la pot facilitar, no podem saber quants passatgers passen aquests dies per l'aeroport de Barcelona, que aquest seria, crec que, el termòmetre ideal per comparar les xifres.
Perfecte, gràcies, Josep. Qualsevol cosa ens tornes a demanar pas. Doncs això, volem parlar d'aquest turisme, però també del fet és que aquest juliol ha estat un mes que ja hi ha hagut menys turisme a Catalunya, a Barcelona, que en altres anys anteriors. És a dir, no s'està recuperant del tot, en part, per la pandèmia, però també s'apunta que comencen a haver-hi efectes que poden tenir les altes temperatures. A aquesta hora, per tant, podem saludar a José Antonio Donaire, que és professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i també és coordinador del moviment del Compromís Nacional, disculpeu, per un turisme responsable. Bon dia, Josep.
Responsable, bon dia,
Josep. Sí.
Què tal, com esteu? Bon dia.
Sí.
Ens sents bé, perquè tenim una mica de retorn. Amb les onades de calor que hem viscut els últims dies, poden posar en risc realment el turisme que actualment coneixem com a turisme de sol i platja a Catalunya?
A veure, el podem posar en risc no tant per l'efecte real, perquè les projeccions a curt termini indiquen que no tindrem un impacte suficient en la temperatura com per afectar el confort tèrmic dels turistes, això com a mínim en les projeccions fins a 2050, però el que sí que passarà és que la percepció de la gent actualment a Europa és una percepció molt negativa. Això s'hi sumen els focs, i s'hi suma doncs, fins i tot el comunicat de la ONU que ha parlat d'ebullició com a concepte, no? I llavors comencem a projectar la idea de que el sol i la calor, en comptes de ser un benefici, doncs el comencem a associar amb un problema. Llavors sí, podem tenir, potser no tant en aquest agost, però especialment els propers anys, un impacte negatiu com a conseqüència de la percepció del canvi climàtic.
I aquest estiu creus que ja ho estem notant? Perquè sí que és veritat que dèiem que, per exemple, en aquests escenaris d'Europa, on ara ja està havent bastants incendis, com Grècia o Itàlia, els operadors turístics asseguraven que, de moment, s'estan mantenint aquests viatges. Tu, però, creus que, pel que fa a la previsió dels turistes, sí que intenten evitar aquests mesos ja de més calor per venir a casa nostra?
Jo crec que aquest agost ho notarem menys perquè la programació de les vacances s'ha doncs, fet amb prou antelació i és bastant difícil que la gent rectifiqui, hi haurà casos, però és bastant, és bastant poc probable que la gent rectifiqui com a conseqüència d'aquesta percepció que tenim a partir de les notícies que ens arriben amb els mitjans. El que sí que crec que passarà és que en els propers anys sí que notarem doncs, una tendència progressiva a, sobretot si aquestes onades de calor van sent recurrents, notarem que els turistes del nord d'Europa, que són els nostres clients potencials, doncs comencen a descartar aquestes destinacions per la por, i especialment a l'agost i al juliol, per la por o per la prevenció davant d'aquestes onades de calor. Jo crec que el que ens està passant ara és que estem tenint unes entrades inferiors a les esperades, s'explica més aviat per la conjuntura econòmica, no tant per l'efecte climàtic aquest any. Jo crec que els propers anys sí que notarem aquesta situació.
Perfecte. I és veritat que en el cas de la costa, potser, no sé, ara tu ens ho expliques, però sí que quan és un turisme així més de sol i platja, és veritat que la calor pot molestar, però també hi ha aquesta possibilitat, no, d'anar-te refrescant si estàs això, a la piscina, a la platja, però clar, no sé si pot afectar especialment a ciutats com Barcelona, on és veritat que també hi ha platja, però es fa un turisme també molt més de ciutat, no? D'anar a veure monuments, anar a veure zones, per tant, allà sí que s'incrementa moltíssim la calor, gairebé és quan més es nota, no? Per dir-ho així.
Sí, a veure, el sol i platja, les zones de sol i platja, sabem que la temperatura perfecta de la mitjana de les màximes és 28,8. És la temperatura en la qual la platja es troba al 100% d'ocupació. A partir d'aquí, a mesura que va pujant o baixant la temperatura, es redueix, no molt, però es va reduint l'ocupació de la platja. I més o menys el llindar màxim, sabem que se situa a l'entorn de 33 graus, de mitjana de les màximes, no de màxima puntual. A partir de 33 graus la gent comença a tenir disconfort tèrmic i fins i tot estan a la platja tendeix a no anar-hi. Però les prediccions que tenim fins al 2050 és que aquesta situació a casa nostra no serà tan important com a les destinacions competidores.
Per exemple, quines destinacions són competidores?
Aquí tindrem una paradoxa, i és que durant uns anys el canvi climàtic produirà un increment de les temperatures i del disconfort tèrmic a, doncs, per exemple, al sud d'Itàlia, al sud d'Espanya, a Grècia, a tot el nord d'Àfrica, a Turquia, i en canvi nosaltres, que estem situats a la zona més al nord del Mediterrani, ens escapem durant uns anys d'aquesta situació. Gràficament, quan va entrar la filoxera a Europa, durant uns anys, quan va entrar per França, durant uns anys els vins catalans van tenir una situació doncs, d'avantatge competitiu, perquè les vinyes franceses doncs, es anaven perdent, i això permetia que el vi català tingués una situació excepcional. Però finalment va acabar arribant la filoxera a casa nostra i doncs, va acabar devastant també el vi català. Llavors, això ens pot passar també a efectes tèrmics, és a dir, que podem tenir una situació estranya, que seria una certa treva, sí, en la qual el Mediterrani tindria una situació de malestar tèrmic que ens donaria una avantatge competitiva molt important doncs a Catalunya. Però tard o d'hora, a partir del 2050, aquesta situació doncs, seria negativa. I tot això sense tenir en compte la percepció del risc. És a dir, probablement ara, a la imatge dels europeus, el Mediterrani comença a ser vist com una zona en la qual la calor extrema, el sol, el foc, fan un espai poc recomanable, especialment durant l'estiu.
I cap on creus que, o quina és la previsió que es desplaci aquest turisme? Seria dintre a mateixa Catalunya altres zones, altres zones de l'Estat, altres països?
Sí, aquí la primera qüestió que passarà és que s'incrementarà la temperatura de les zones de clima oceànic i atlàntic, perdó, oceànic i continental, i per tant tindran menys necessitat de venir a casa nostra, no? El turisme de sol i platja, estem parlant molt d'ell i després si vols parlem del turisme urbà,
sí,
va néixer per el desplaçament de les aigües fredes del nord a les aigües calentes del sud. Però clar, si les aigües fredes del nord comencen a ser aigües temperades, hi ha la tentació de que molts d'aquests turistes decideixin anar a les seves platges i abandonin les platges mediterrànies. I per tant, la primera situació que es pot donar és que perderem una part del turisme com a conseqüència de del desplaçament de turistes inters. I la segona qüestió, que probablement també passarà, és que la gent tendirà a anar a zones de millor confort tèrmic, i aquestes clarament són les zones de muntanya, perquè l'efecte de l'altitud redueix l'impacte de la temperatura, i per tant aquí tenim un espai enormement competitiu i jo crec que molt poc aprofitat, que són els Pirineus, que de sobte se situa en una situació excepcional, no? Això ho fa molt competitiu pel turisme inter, pel turisme català, però també el fa molt competitiu pel turisme de proximitat francès o fins i tot del nord d'Europa, que podem veure en el Pirineu una zona excepcional durant el període estival.
Perquè, clar, estem parlant de... Tu creus que és possible que aquest turisme més de sol i platja es desplaci cap al turisme més de muntanya, o és un públic diferent? En aquest sentit ho dic també per si és possible que aquest turisme més de platja i tot plegat doncs no sigui tan estacional, no, diguem, que sigui de mesos de juliol, agost, i es reparteixi més al llarg de l'any. Clar, és veritat que de moment, tal com funcionen les empreses, no, també les escoles, ja que el turisme més massiu es fa quan es pot fer, no, amb tota la família, però no sé si hi hagués aquest canvi de plantejament, podríem acabar en un escenari en què el turisme es fes, doncs això, els mesos de setembre, mesos de juny.
Sí, el que estan mostrant les projeccions és que està desapareixent la primavera, i això fa que s'incrementen els dies que se situen en aquesta forquilla 28,8-33 graus de temperatura mitjana de les màximes, i per tant, de sobte tenim més dies i no menys amb situació de confort tèrmic apta per la pràctica de la platja, i això permetria que el mes de maig, fins i tot el mes d'abril o el mes de setembre, els turistes poguessin anar a la platja. A més, l'aigua seria més calenta del que és habitual. El que passa és que, com bé dius, l'estructura demogràfica i cultural i social d'Europa no està preparada per fer aquest trasbassament, perquè si ara tenim una punta de turistes que comença tot just avui, és com a conseqüència de les vacances estivals, que pràcticament a tota Europa, França és una excepció, doncs clarament se situen a partir del mes d'agost, i això és difícil de canviar, no? De tota manera, també feies una altra pregunta que és molt interessant i molt important, i és quina serà la pràctica de la gent en el futur a mesura que vagi incrementant la temperatura. I jo crec que aquesta declaració de les Nacions Unides que parla d'ebullició, no?
Del calentament
global...
Jo
crec que projecta una idea molt poderosa a l'imaginari col·lectiu, que pot acabar trencant un hàbit. Els hàbits en turisme són molt difícils de canviar, però aquest hàbit de dir, si jo tinc fred durant tot l'any a les zones de clima oceànic o continental, em ve molt de gust anar a una zona de molta calor com a compensació. Però si comencem a associar la calor, i especialment la calor molt alta, ja no a satisfacció, sinó a problema, a evidència d'un problema global, i a més associat a la idea del foc, que també visualment és molt potent, és probable que una part dels turistes que ara feien aquest turisme associat a la costa no és que vagin a altres costes, sinó que acabin renunciant a anar a la costa perquè associïn el sol a problema. I jo crec que aquí sí que tenim, amb una estructura com la nostra, on el turisme litoral és tan important, tenim un problema que haurem d'intentar resoldre.
Un problema, però que també pot ser una oportunitat, perquè, com expliquem, un dels grans problemes precisament del turisme també aquí a Catalunya, en ciutats com Barcelona i altres zones, és la massificació, no?, i l'impacte que això provoca. Per tant, sí que es podria repartir una mica més aquest turisme, creus? Tot i que podria ser que baixés, no? Però també el que vingués a repartir a altres zones, també tenim un patrimoni paisatgístic molt important. El que passa que també això s'hauria de fer, suposo, amb una subconsciència, no? No tampoc ara massificar certes zones del Pirineu i tot plegat. Per tant, a vegades trobar l'equilibri, això com és possible?
No, és molt difícil, i sobretot perquè la zona litoral o Barcelona tenim una capacitat de recepció que és impossible traslladar-la al Pirineu, és a dir, que una part un percentatge d'aquests turistes vagin a altres zones és molt important pel repartiment territorial, però hem de ser conscients que és impossible doncs un canvi de model en el que un percentatge molt significatiu d'aquests turistes vagin a zones que ni estan preparades ni és bo que tinguin els volums de turistes que hem aconseguit en aquestes zones. Per tant, probablement l'escenari és la suma de moltes accions de forma combinada. El que hem d'intentar és el de reduir, en primer lloc, com a clara acció col·lectiva, de reduir l'impacte del canvi climàtic, és l'urgència, i llavors el turisme ha de contribuir a això. Hem de fer un turisme que no sigui part del problema. Ara parlàveu de 900 avions, un avió genera 400 quilos de CO2 per cadascun dels passatgers, doncs probablement un dels primers objectius és intentar reduir de forma significativa les entrades en avió, o en segon lloc intentar que les persones que venen en avió doncs utilitzin el fuel, el SAF, no? Un fuel que sigui de caràcter sostenible i que no sigui el querosè. Al marge d'intentar reduir el canvi climàtic, és veritat que hem de fer una estratègia basada en el repartiment geogràfic i espacial. Geogràfic vol dir posar en valor zones que ara estan relativament al marge dels circuits turístics i que poden tenir una finestra d'oportunitat, i temporal, doncs reduir la pressió sobre l'estiu que genera moltes disfuncions en el sistema i incrementar, jo crec que es torna molt competitiva, la nostra primavera i la nostra tardor. I per tant, potser en termes estratègics, diversificar, com dius tu, pot ser una bona oportunitat i podem trobar del problema fer-lo una virtut o una solució.
Magda Bandera, tens una altra pregunta pel professor, sí. Donaire.
Hola, senyor Donaire. L'hem sentit parlar de reduir l'impacte del canvi climàtic, però fer servir l'expressió reduir el turisme sembla que és impossible dir-ho. I jo crec que hem d'acceptar que tot això de fer aquests malabarismes és que és impossible. Hem d'acceptar que si no es redueix el turisme no podrem fer res. I això d'anar repartint una mica pel territori, no, és insostenible, és absolutament insostenible. I els turistes, si no venen per avió, vindran amb creuers, i ja sabem com són les emissions amb creuers. Vostè ha parlat de l'horitzó del 2050, però per al 2030 hem de reduir les emissions en un 43%. No nosaltres, tot el planeta. Aleshores, crec que hauríem de començar a ser sincers i a començar a dir això s'ha d'acabar. La gent a Islàndia porta molts anys celebrant que tindran turistes i que podran viure d'això, però nosaltres no. I quan més aviat comencem a acceptar-ho i a transformar-ho, no, per dir, a veure com podem recuperar, jo crec que seria més sensat. Per què no es pot dir reduir el turisme?
No es pot dir perquè no passarà. No passarà perquè el turisme forma part dels hàbits socials i culturals de la nostra societat, i en segon lloc perquè el turisme té molts factors que el faran créixer. Hi ha més demanda d'oci, ara estem parlant de reduir el temps lliure, reduir el temps laboral, perquè hi ha més població envellida que té la disponibilitat de fer turisme, i perquè hi ha un major increment de les classes mitjanes que tenen com a objectiu legítim el de descansar i el de fruir de les vacances. Per tant, si ens proposem com a objectiu reduir el turisme, no ens en sortirem, no reduirem el turisme, i totes les projeccions de l'Organització Mundial del Turisme i de tots els organismes internacionals és que n'hi haurà molt més turisme i no menys. Llavors, perquè és impossible aturar la gent, vivim en un sistema en el que no podem posar portes al territori. Què és l'intel·ligent? L'intel·ligent és el de gestionar això d'una manera eficient. Per exemple, abans comentaves que les persones que no venen en avió venen en creuers, però tenim dos sistemes d'entrades molt importants en el futur, que és el tren i el cotxe. Si electrifiquem el parc automobilístic, una part, tindrem una reducció enorme de les emissions generades pels desplaçaments, i si reduïm el percentatge de querosè i l'incrementem amb el SAF, amb el Sustainable Aviation Fuel, reduirem de forma molt significativa les emissions de CO2 que està fent l'aviació. O, per exemple, abans esmentàveu el compromís nacional pel turisme responsable, a casa nostra els hotels que els establiments d'allotjament s'han compromès al 2035 a tenir un consum per càpita elèctric d'aigua i de residus d'un turista equivalent al d'un resident. Jo crec que aquestes són les mesures que ens faran tenir un turisme resilient, un turisme que generi menys impacte del que té ara i no més. Però parlar de que tindrem menys turisme és molt difícil, sobretot perquè si analitzem les nostres pràctiques quotidianes i les dels nostres entorns, el que estem fent és viatjar més i no menys. Tots plegats, m'incloc en aquesta afirmació.
No sé, Magda, si vols afegir alguna cosa.
Bueno, no estic gens d'acord, perquè, a veure, els turistes, acabo, això és personal, acabo de fer un interrail com si fos una joveneta per Europa, m'he anat fins a Lapònia. I he vist com es mouen els trens i com funcionen. I la veritat és que funcionen pitjor al nord d'Europa que aquí, que jo deia, hòstia, ja no em queixaré tant dels Rodalies, no? Però l'aptitud aquesta d'agafar un tren, a mi em miraven com aquesta dona s'ha tornat boja. O sigui, anar en tren per creuar, per no emetre tant, no? Que a més hi ha... sí que a Europa em sentia més compresa, perquè hi ha tot aquest moviment que van començar, sobretot des de Suècia, no? Aquest rebuig a volar. Però aquí continuem tenint un partit, que és el que ha guanyat les eleccions, les últimes, aquí, com el PSC, que demana ampliació de l'aeroport, on amb aquesta línia, el Hard Rock, coses que de veritat la gent que veu tempestes com tenim, pedregades, les onades de calor i els incendis, tu parlant per Europa del Nord, es veuen que cada cop volen venir menys aquí i que ho estan avançant i que això no ho aturarem. O sigui, jo amb una miqueta de seny no vindria mai al Mediterrani a l'estiu, però és que això és la gent que, com vostè diu, els hàbits estan molt, molt, o sigui, són molt resistents, però la lògica, algú que ha patit algun tipus d'aquestes coses no hi torna.
Sí, però fixa't, dius no anar al Mediterrani, però no dius no anar enlloc. Per tant, el turisme, aquestes persones que tenen consciència ecològica i que efectivament cada vegada seran més, el que estan fent és adoptar pràctiques turístiques sostenibles. Però el que no està fent cap persona que està en contra dels efectes del turisme és no fer turisme. O sigui, estem en una societat tremendament turismofòbica, però on cada any hi ha molts més turistes que l'any anterior. Les previsions de la OMT és un increment substancial del nombre de turistes a nivell internacional en tots els països. No hi ha cap país que redueixi potencialment el nombre de turistes en els propers anys. Per tant, el que fa la gent no és com el plàstic, no? Si el plàstic és un problema, deixo d'utilitzar el plàstic. Amb el turisme passa el següent. Com que el turisme és un problema, no deixen de fer turisme. El que fan és optar per altres pràctiques turístiques. Llavors, tu comentaves, la gent continua utilitzant l'avió, i és cert, però, per exemple, hem aprovat un programa que es diu Fit for 55 a la Unió Europea, que preveu que el 2035 el 60% dels vols que operen a la Unió Europea tindran, perdó, el 60% del fuel de les companyies serà SAF. Actualment és el 0,5. El SAF, el Sustainable Aviation Fuel, és 5 vegades més car que no pas el querosè. I això què voldrà dir, tenint en compte que doncs el preu del bitllet és el 37% del s'explica pel combustible, que més que duplicarem al 2035 el preu dels bitllets d'avió. I això què provocarà? Doncs que la gent utilitzarà menys l'avió o farà trajectes curts. El que no farà la gent és anar a la Riviera Maya una setmana per anar a la platja, perquè el cost que té això no compensa, doncs, a...
Ui, sembla que hem perdut el...
La satisfacció de ser en una platja, que probablement te pots trobar molt a prop.
L'hem recuperat, doncs, sí. Sergi, no sé si tu tens alguna pregunta o apreciació d'aquest debat, diguem, que estem fent.
En tot cas, des del sector turístic, aquest efecte que pot provocar tot el tema del canvi climàtic cap a la desestacionalització, entenc que per les empreses turístiques això pot ser positiu també, no? I també per molts destins, espaiar o esponjar. I també volia preguntar-li si creu que realment hi haurà un canvi d'hàbits en el que és el temps vacacional, no? Vull dir, això de fer vacances a l'agost, segurament pot ser que d'aquí uns anys ja no sigui així, o com ho veu?
Com ho veu?
Sí, el que està passant a Europa des de fa molts anys és la fragmentació de les vacances. Estem renunciant a la gran vacança, que era la que es feia a l'agost, i l'estem substituint per moltes petites vacances, de vegades d'una setmana, de 5 dies, espaiades al llarg de l'any. Llavors la desestacionalització és més fàcil quan es dona aquest model, que no pas quan és la gran vacança, aquests 25 dies que me'n vaig a Vietnam, en el que és molt difícil doncs, buscar una data. Però és veritat que cada vegada hi ha més flexibilitat en les empreses que permeten una certa variació en les jornades laborals, no tant l'escolar, no? Que és el, diguem-ne, la pedra a la sabata que té el canvi de model. Mentre no modifiquem el sistema de classes, i és molt difícil, no? Perquè no veig un horitzó en el que els nostres escolars vagin a l'agost a l'escola, doncs l'estructura familiar, que és la que viatja i la que té més pes dels viatgers, doncs continuarà optant per l'agost per aquesta gran vacança. Ara, anem cap a la Unió Europea, que té un 25%, que tindrà un 25% de població de més de 65 anys i, per tant, que té plena llibertat per viatjar el temps que vulgui. Anem cap a una flexibilitat del teletreball, que donarà lloc a una, doncs, a una mobilitat i aquesta idea de treballar en llocs i destinacions que siguin relativament exòtiques. I finalment, anem cap a una reducció també de la jornada laboral. Jo crec que això és bastant inexorable. Penseu, per exemple, que passar de la jornada laboral del cap de setmana de 2 dies a 3 és un increment del 50% en el temps d'oci, i vol dir que pràcticament tenim mitja setmana de feina fins al dilluns a la tarda i mitja setmana de vacances, i això pot accelerar aquest procés de les petites vacances de proximitat, que a més tenen l'avantatge de que permeten una mobilitat que no sigui tan que no generi tantes emissions. Per tant, com dius molt bé, aquest escenari sí que pot produir una robustesa del sistema turístic, sobretot pel que fa al mercat laboral, que és també l'altra pedra a la sabata que té el nostre model.
Però amb aquest tema del creixement de la sostenibilitat, tota la societat canvia molt de pressa, però vostè creu que algú d'aquí uns anys, el fet de que se'n vagi de viatge al Vietnam o a Austràlia o al Perú, pot ser una persona mal vista? O sigui, podem arribar a aquest punt de que avui plantejar-se fer un viatge d'aquests, que ara és una cosa xula, no? Qui pot presumir que ha fet un viatge d'aquest estil, ara doncs és una persona doncs d'èxit, no? Però potser d'aquí uns anys això estarà mal vist socialment o no?
Sí, la teva companya ha dit abans de que a Escandinàvia es parla del Flixcam, la vergonya de volar, i ja comença a haver-hi un moviment social que va en aquesta línia de estàs fent mal al planeta i no bé. Però és veritat que els hàbits socials costen molt de canviar. Jo crec que més que per la pressió social i cultural serà per una pressió econòmica. Viatjar al Vietnam tindrà els preus que tenia als anys 80, en sentit, diguem-ne, reduint la inflació, no? O equiparant l'efecte de la inflació. Per tant, serà extraordinàriament car i no farem aquesta butat d'anar doncs, un dia a Pèrgamo i tornar el mateix dia, o d'anar cada any a l'Àsia, o d'anar a Nova York cada 2x3, sinó que espaiarem molt més aquesta extraordinària vacança. El que haurem de fer és estalviar i fer petites vacances durant uns quants anys, i després sí, el gran viatge, probablement amb estades molt llargues. En comptes d'anar a Mèxic, a la Riviera Maya, probablement el que farem serà una visita per tot el país, que probablement serà molt més estimulant. Per anar a una platja de la Riviera Maya tenim al Mediterrani molts més alternatives que són, jo penso, tant o més interessants que no pas aquesta.
Molt breument, Magda, i acomidem el professor Donaire.
Aleshores no obro el meló, perquè hem parlat de l'Organització Mundial del Turisme, i jo crec que aquest és un altre meló molt gran, perquè com que és l'única agència, no és agència, l'únic organisme que té seu a Madrid, aquí es promociona moltíssim, però és molt polèmica, i el seu secretari general és molt polèmic, hi ha acusacions molt greus de falta de transparència, després, bueno, moltes coses, va tenir un parell d'escàndols no fa gaire, més en plena pandèmia, amb quan anava amb aquella mascareta. És un tipus una mica molt complicat, que havia estat ambaixador de Geòrgia, no sé pronunciar el seu nom, però per exemple li va donar un d'aquests càrrecs honorífics a un amic seu turc, que l'empresari aquest, el Yavuz Selim Yüksel, que no sé com és, vinculat a la indústria dels fòssils. Aleshores, confiar amb una organització que de vegades no ho té massa clar i que és tan opaca, a mi em sembla que els seus consells no me'n refiaria tantíssim com de vegades sembla. Però és un meló, és un meló, eh? Que algun dia se n'haurà de parlar, perquè és tan opaca.
Professor, i sí, ho haurem de deixar aquí.
Jo estic d'acord, l'OMT no és gens, no és un organisme que tingui la capacitat de transformar el sector, ni molt menys. El que sí que fa prou bé són els estudis de prospecció, és a dir, jo no parlava de l'OMT tant com la recepta per sortir del problema, quan l'OMT, que acaba de publicar recentment una projecció sobre les visites que tindrem en el futur, i bueno, mostren la robustesa del model mediterrani, el qual preveu un increment del 22% en els propers anys, fins al 2035. Per tant, en les prediccions d'encerta més, i jo faria cas en aquestes prediccions, no tant el receptari que provoca, i tens tota la raó, un organisme que en el fons té pràctiques molt opaques i que necessita molta més transparència.
És un debat que, evidentment, donaria per moltíssim més. De fet, és això, no? Aquest equilibri entre el turisme, no? I aquesta, com deia també el professor, aquesta necessitat social també de dir, quan fas vacances, doncs desplaçar-te a algun lloc, no? I de canviar una mica d'aires, també buscar altres zones de les habituals, però evidentment també amb la consciència mediambiental, doncs, que requereix aquesta situació i d'intentar reduir la petjada de carboni. Doncs moltíssimes gràcies, José Antonio Donaire, professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, per atendre la trucada al Via Lliure, i en tot cas en parlem més endavant.
Una abraçada, gràcies.
I gràcies també al Sergi Saborit, director del The New Barcelona Post, a la Magda Bandera, directora de la Marea, i a l'Aleix Moldés, cap de periodista de política de l'Ara.
Jo, Dada, et volia dir que estava calculant quants anys tindria el 2050, sí, per saber si podria gaudir de les platges sense estar tan aglomerades, però clar, la idea de rostir-me a la platja tampoc m'agrada.
No,
i fer anys tampoc, per tant, no sé si m'acaba de convèncer això de perdre competitivitat a partir del 2050.
Haurem d'anar-ho parlant. Moltes gràcies a tots tres per venir a la tertúlia del Via Lliure. Ens tornem a trobar al llarg d'aquest estiu, i d'això, gràcies a tots tres.
Vaja bé, adéu.
Gràcies.
A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum.
L'albercoc és una fruita de temporada originària de l'Àsia Central, introduïda a Europa pels grecs, que es cull entre maig i agost, de manera que és una de les protagonistes de l'estiu. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem de les propietats d'aquesta fruita. Núria, quin és el major productor d'albercocs?
Turquia és el productor més important mundialment d'aquesta fruita, ja que avui en dia produeix el 85% de l'albercoc deshidratat. A Espanya, el cultiu se centra sobretot a Múrcia i Castella-La Manxa, tot i que aquest any la producció de Múrcia s'ha vist afectada pels últims temporals d'aigua i pedra, i potser la collita es veurà afectada. I a Catalunya, Lleida és el productor més gran d'albercocs amb diferència, i per enguany s'ha previst una molt bona collita, tot i la sequera.
D'acord. I quines propietats tenen els albercocs?
Destaca que són rics en provitamina A, que ens ajuda a mantenir la pell saludable, una bona visió i contribuir al funcionament del sistema immunitari. Per altra banda, és font de potassi, un mineral necessari per a la transmissió i generació de l'impuls nerviós i per l'activitat muscular normal. A més, l'aportació calòrica dels albercocs és baixa, gràcies a la seva gran quantitat d'aigua i hidrats de carboni baixos. Per tant, és una fruita indicada per a tota mena de dietes, inclús les d'apripament.
I algun consell a l'hora de comprar-los?
L'albercoc és una fruita que madura en l'arbre. Un cop es cull, ja no madura més, i per tant és important escollir peces que estiguin en el punt de maduració. El reconeixem per la tonalitat de la pell ben pujada, ataronjada com la varietat Pincot o vermella com la varietat Paviot, i a més, si estan al punt de maduració, són molt aromàtics. Millor no escollir els que estan verds ni els que estan arrugats. I un cop a casa, els podem guardar en el calaix de fruita de la nevera.
Moltes gràcies, Núria, per recordar-nos la importància de menjar fruita de temporada, i que passis un molt bon estiu. Ens tornem a veure al setembre.
Bon estiu i fins setembre!
Lliure, amb Eudald Martín.
Rei, hi ha cuques a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
CaixaBank ha estat elegit millor banc a Espanya i millor banc digital a l'Europa Occidental 2023 per Euromoney. Uns reconeixements que ens impulsen a continuar treballant i innovant cada dia per estar més a prop dels clients per tot allò que importa. Gràcies per la confiança. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El dijous 3 d'agost a les 7 del matí, al món a RAC1, amb Sergi Embudio en directe des de Falset.
Visitarem el magnífic Priorat, terra de vins, d'oli, d'història i d'esports d'aventura.
Viviu una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio en directe a la ruta d'estiu. El dijous 3 d'agost, de 7 a 12, des de Falset.
Us hi esperem.
RAC1. Tots som un.
Avi, em fa mal al cap. Tens cap solució?
Ui, tant! El dolor lleu i moderat? Pren Calmante Vitaminado.
El Calmante Vitaminado ha tornat i ara és de Combix. Feliç sense dolor. Calmante Vitaminado, amb àcid acetil salicílic, cafeïna i vitamina B1. Apaivaga el dolor ocasional lleu o moderat i la febre. Per a majors de 16 anys. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu amb el vostre farmacèutic.
A Montse Interiors, últims preus rematant l'estiu.
Aprofita i renova els teus llençols, la tovallola de platja...
Descomptes fins al 70% del preu original.
I un 10% de descompte addicional per a compres superiors a 60 euros.
Només fins a exaurir existències. Montse Interiors, som 27 botigues. Troba la teva i inspira't a montseinteriors.com.
RAC 1. Tots som 1.
Josep Moragas, bon dia de nou.
Bon dia, Eudald. Tu somrius molt i fins i tot somrius en una tertúlia política.
Bé, s'intenta una mica, home.
No s'havia vist mai, això, eh? Doncs si esteu pensant millorar el vostre somriure a l'estiu, tenim el tractament d'ortodòncia invisible d'Imprés, que és increïble. És transparent, ràpid, inamovible i amb seguiment via app. Prepareu el vostre somriure per als selfies d'estiu, demaneu la primera cita gratuïta a smile2imprés.com o truqueu al 932-71-30-10. Imprés, cadena de clíniques d'ortodòncia número 1 a Europa, número de registre sanitari 5123.
Ana Bertran, bon dia.
Bon dia, com anem?
Bé, a veure, què vindràs a fer tu aquí avui?
Vindré
aquest any al Dia Lliure.
A parlar de l'altra cara de l'estiu, la part menys amable, la que no se sol mostrar, però que també existeix.
Ahà, i per què està sonant Juan Luis Guerra?
Doncs perquè és una de les cançons que més es ballava i més sonava a les pistes de ball, sí, l'any en el que va néixer el nostre presentador, és a dir, tu, l'Eudald Martínez, i cada any intentaré... Ai, cada any.
Cada setmana
intentaré...
Que vindràs aquí al Dia Lliure.
Començar i acabar la meva secció amb una cançó d'estiu que sonava l'any en què va néixer, en el qual va néixer algun dels presentadors que teniu en aquesta casa. Mm-hmm.
Home, Juan Luis Guerra encara sona a les festes majors i a moltíssims llocs, no?
Jo l'any passat vaig anar al Cruïlla només per escoltar aquest home.
És veritat, l'any passat hi era. Sí. I què tal? Bé, en directe?
Brutal.
Sí.
T'haig de dir que aquest home, quan haig de sortir a escena, sobretot si faig comèdia, em fico... Aquesta és la meva música... perquè em dona molta energia abans de sortir escena. M'encanta.
Sí, perquè qui no la conegui pel nom, l'Anna Bertran és actriu, que segur que l'heu vist en infinitats d'obres, també al Polònia com a imitadora a la seva època. Doncs això, a veure, exactament què ens parlaràs, de què ens vols parlar avui?
A veure, anem a parlar, si et sembla, de les xarxes socials, perquè
sí,
és un lloc on es veu de manera molt gràfica això que parlàvem de l'altra cara de l'estiu, no?
Sí, tenen una cara fosca a l'estiu, o durant tot l'any, especialment a l'estiu, potser.
Especialment a l'estiu, bueno, fosca, vol aparentar que és molt lluminosa i clara,
sí,
no? Per les xarxes socials tothom està fantàstic.
També segons quin, però...
Segons sí, quin, sí, però la gran majoria, no?
Hey.
Llavors, per començar, he buscat Instagram de tres noies, que serien, en número 1, la Jennifer López, i he buscat les darreres fotos que han penjat per exemplificar com estan visquent l'estiu.
L'estiu. Home, Jennifer López, coneguda per tothom, la cantant.
Per favor. Mm. I actriu.
I actriu.
L'última que té, per exemple, és molt divertida. És un
sí,
carrusel de fotos i en una surt ballant sobre una taula plena d'amics. Tots ho fem, no? Sempre que vam a l'estiu. Una altra està en biquini, però està enjulladíssima, molta, molta, molta joia, arracada que pesa molt, i maquillatge a tot arreu que dius... A l'aigua no t'hi pots ficar. O t'enfonses per les arracades o se't desfà tot.
Clar, que pinta que s'ha fet prèviament a banyar-se, si és que s'ha arribat a banyar.
Si és que s'ha arribat a banyar, que jo ho dubto molt. També he buscat una altra de la model Jessica Goicoechea.
Sí, situa-la una mica per qui no la conegui.
És una actriu, perdó, és una model, sí. Sobretot va començar amb Intimíssim, però s'ha fet molt, molt, molt famosa des d'aquí. És una noia molt guapa, molt estilitzada i té molts, molts seguidors. L'última foto que té està a Andorra, excursió de muntanya, i m'ha fet gràcia també perquè porta un look peculiar, mono, color botà. Bé, no sé si jo me'l ficaria a la muntanya.
Sí, exacte, per anar al Pirineu, ara que parlàvem del turisme cap al Pirineu.
No sé exactament. Però sobretot, a part també de l'enjoiament i el maquillatge, va amb un gosset, m'agraden molt els animals, en tinc, i jo diria que aquesta raça de gos no és exactament el gos per fer senderisme. O sigui, jo crec que l'ha tingut que portar ella o algú fins allà per fer la foto i tornar-lo fins...
Clar, això és el que passa, no?, també amb aquestes fotos d'influencers i tal, que es busca l'espai idíl·lic, però no sempre, diguem, l'escenografia que tu portes allà acaben de concordar.
Seria molt bo veure com es va fer, no? Qui va portar aquell gos fins allà, com... Jo crec que per mi seria encara més interessant que aquesta foto.
I per què ens parles, per exemple, aquestes fotografies?
Us parlo d'aquestes fotografies perquè aquest tipus de material sovint fomenta molt el body shaming.
Sí.
Que significa, literalment, vergonya corporal. És avergonyir algú pel seu cos, que és molt heavy, però passa. Pressió estètica que patim sobretot les dones.
I tant.
Sense importar com sigui el nostre cos, el body shaming ens fa comparar-nos i sentir vergonya per qui som i reforça la idea de que les persones haurien de ser jutjades principalment per les seves aparences. Unes aparences, evidentment, afines als cànons que es porten en aquell moment, és a dir, la moda de tota la vida.
Sí, 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 totalment.
I això sovint afecta doncs, l'autoestima i la seguretat de moltes persones i l'estiu sol ser una molt mala època per això. He preguntat a dues figures públiques d'àmbits i d'edats ben diferents com ho viuen. Sembla si les escoltem?
Sí, tant, i tant.
Doncs començarem amb l'Ada Parellada, que és cuinera, 56 anys, i que m'ha explicat això.
Evidentment, hem de lluitar moltíssim per acabar amb aquesta merda de culte a l'aspecte físic. I anem enrere. Sí que som més curosos amb el que diem, però, evidentment, les xarxes socials generen un impacte entre els joves que tiren per terra tota la cura que tenim amb el llenguatge. Hem d'intentar evitar en les nostres converses tot allò que fa referència als atributs físics o als que considerem, entre cometes, defectes físics, perquè no ho són. I totes aquelles actrius o persones que tenen pantalla que ens mostrin el que fins ara hem considerat un defecte, totes les pigues, tots els pèls, greixos, totes les arrugues, totes les flacideses, tot això pot ser molt bonic si t'ho estimes.
Molt bé, doncs això n'opinava l'Ada Parellada. I després he preguntat a la Núria Gago, que és actriu, escriptora, d'edat molt diferent, 43 anys, i ella ens explica com vivia la pressió estètica quan era una nena. Escoltem-la.
Doncs mira, ja fa molt de temps que tinc una relació molt més saludable amb el meu cos. És cert que recordo que d'adolescent, doncs, de cara a l'estiu, doncs em jutjava, em mirava si estava rodoneta, no? El cos més adolescent, que és més rodó. Jo cada estiu vaig a Menorca a casa de la meva tieta amb els meus cosins i recordo que la meva tieta tenia un vídeo de la Jane Fonda i jo obligava la meva cosina a fer el vídeo cada dia. I la meva cosina el feia amb mi a canvi que després poguéssim jugar. Vale, és estiu, vale, ens ho podem passar bé, però també hem de fer això un cop al dia, saps? Que la Jane Fonda en el moment del vídeo deia vamos un trago de agua, jo deia corre Olga, bebe agua, i ella em deia pero no tengo sed, igual, tenemos que beber agua. Lo está diciendo ella, vale, ella sabe lo que tenemos que hacer.
Aquesta pressió des de ben petita, molt petites, preparar-nos per l'estiu, fer el que ens diuen que s'ha de fer.
I es veu que amb tot tipus de dones, edats, vull dir que això és una cosa molt,
molt transversal. Per desgràcia. Per sort, però, tornant al tema de les xarxes socials, comencen a haver-hi...
No tothom és Jennifer López i aquestes influències,
no,
per dir-ho així.
No, és la majoria, eh?
Sí.
Però hi ha contrapunts, hi ha comptes d'Instagram, cada cop més, que mostren una altra realitat més sincera, més diversa, i que se'n riuen una mica de tot plegat i intenten treure-hi ferro amb humor i amb un punt de crítica. Per qui vulgui, jo en recomano dues.
Sí.
Una és la Celeste Barber, jo en soc molt fan des de sempre. Era una noia que havia sigut actriu, de fet.
Sí.
I es va quedar sense feina, en part, quan va parir i el seu cos va canviar. I aquesta noia va començar...
Sí, es va quedar feina es va quedar sense feina perquè el seu cos havia canviat de...
Va començar a baixar-li força, sí, sí. Llavors ella va tenir la idea, en plan de broma, de fer humor, paròdia...
Transformar-ho, no? Una mica portar-se al seu terreny.
Bàsicament compara fotos o vídeos d'actrius, models meravelloses, sí. I llavors fica la seva realitat. És molt divertit. Aquest conte jo recomano que hi passeu i que el mireu. I a partir d'això, és curiós, però ha començat a tenir tant o més seguidors que molta de la gent a la que parodiava i ha tornat a tenir molta feina d'actriu. Fa stand-ups, però també participa a pel·lícules.
I un altre, i un altre compte.
Molt interessant. Frida. Frida a Espanya, perquè es veu que n'hi ha a més països. És un contingut original, feminista, i, entre altres coses, molt sovint mostren cossos diferents i fan entrevistes a diferents persones perquè puguin explicar com viuen la realitat del seu dia a dia amb les seves peculiaritats físiques. És molt interessant, també.
Perfecte. Doncs, Anna, avui no tenim més temps. La setmana que ve intentarem aprofundir una mica més en tot plegat. Ens parlaràs d'altres tipus de coses dolentes de l'estiu. I, doncs, això, moltíssimes gràcies per ser aquí i ens veiem la setmana que ve.
A tu, Eudald.
Hi ha una llegenda que diu que existeix un fil vermell que connecta els castanyes.